Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Nacional del Mercat de Valors dona llum verda a l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell. L'entitat vallesana qualifica de pobre l'oferta dels bascos i assegura que és pitjor que la que ja van rebutjar el 2024.
El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, assegura que el govern seguirà molt de prop aquesta fase, però creu que ara la paraula la tenen els accionistas.
Y ahora ya es el momento de los accionistas de Sabadell, una vez ya publicado el folleto, como bien ha dicho por parte de la CNMV.
Polèmica per una dona amb trastorns psiquiàtrics que es va suïcidar a l'Hospital de Terrassa després d'estar esperant 48 hores a urgències.
Va passar el 22 d'agost, un cas extrem que ha fet alçar la veu als sanitaris, a l'Ajuntament de Terrassa i també al grup d'Esquerra, que demana la compareixença de la consellera Paner al Parlament. El president del Comitè d'Empresa del Consorci Sanitari de Terrassa, Xavier Llaunar, denuncia en declaracions a Ràdio Rubí la saturació del servei d'urgències de l'hospital.
Però això va arribar al seu límit aquest mes de juny-juliol, en el qual fins i tot els adjunts del servei d'urgències de l'hospital van adreçar una carta a la gerència declinant qualsevol responsabilitat perquè ho consideraven que no es reunien els mínims requisits per garantir la seguretat clínica dels pacients.
La 40a edició dels Premis Goya se celebrarà a Barcelona el proper 28 de febrer. Serà al Centre de Convencions Internacionals situat al Parc del Fòrum.
El president de l'Acadèmia de Cinema Espanyola, Fernando Méndez Leite, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han avançat els primers detalls de la gala amb l'objectiu que la ciutat participi de la festa.
Cumplimos 4 décadas desde aquella primera gala y 25 años desde los Goya que estuvieron aquí en Barcelona, y volver aquí en esta fecha es mucho más que un gesto, es el reconocimiento profundo a una ciudad que respira cine.
Farem un modest Hall of Fame, modest passeig de la fama, segurament la part de la Diagonal que arriba ja fins al Fòrum, amb tots aquells guardonats i guardonades catalanes.
I en esports, Toni Castro, les KTM presenten candidatura a lluitar per la victòria al Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
Brad Binda i Pedro Acosta han liderat la sessió d'entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya per davant d'Àlex i Marc Márquez. El cerverí buscarà sumar un nou triomf que li permeti apropar-se al títol mundial.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Temps força tranquil a la majoria de comarques al llarg de les últimes hores, i de fet avui ha baixat una mica la temperatura, però encara amb un ambient xafogós i càlid. Només cap a l'Ebre, els núvols d'estona són més abundants i sobretot amb aquestes pluges importants que hi ha hagut la nit passada i aquest matí, tocada al delta de l'Ebre i a la comarca del Baix Camp. Podem dir que a les immediates hores, fins al dissabte al migdia aproximadament, i per tant també aquesta propera nit, aquests núvols tornaran a fer-se abundants a la Costa Daurada. A la resta del país ja serà més difícil que el cel es tapi, i això provocarà que aquesta nit faci una mica més de fresca que no pas ahir o aquest matí. El que podem destacar del dissabte és que, a banda d'aquests núvols al sud de Catalunya, la temperatura pujarà i ho farà a la màxima més que avui. Per tant, més estiu, més calor i amb més xafogó a tot el país. I el diumenge, un cel més emblanquinat, algunes gotellades a Lleida durant el matí i temperatura acompanyada d'aquesta humitat elevada també. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Ali. Tarda de divendres, per tant, tarda de problemes en aquesta xarxa viària. Repassem algunes vies. Comencem amb l'autopista AP7. Aquesta via, en sentit nord, sentit Girona, ara presenta trams d'aturades d'11 quilòmetres entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès. Aquests 11 quilòmetres molt carregats, és cert, l'autopista AP7. Com et deia, sentit nord, sentit Girona. Direcció sud, sentit Tarragona, la mateixa via, 2 trams de retencions. Primer, uns 8-9 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, i més endavant, uns 5-6 entre Vilafranca del Penedès i Castellví de la Marca. Per tant, és cert que aquest tram sud de l'autopista AP7 també va força carregat en direcció sud. A més, destaca l'autovia A2, unes obres a Jorba, amb retencions de 5-6 quilòmetres, importants entre Igualada i Jorba, això en sentit Lleida, i a l'autovia A2. I de la resta de vies ens quedem, per una banda, amb la C55, ara aturades d'uns 3 quilòmetres entre Castellbell del Vilar i Sant Vicenç de Castellet, anant cap a Manresa. Però també destaca ara l'autopista del Maresme, carregada entre entre Cabrera de Mar i Mataró, sentit nord, sentit Girona, i la C60 amb retencions a Argentona per enllaçar amb l'autopista del Maresme, 2-3 quilòmetres, però també entre Argentona i la Roca del Vallès en sentit Granollers. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Tensa obertura de l'any judicial. Aquest matí, el fiscal general de l'Estat ha fet en el seu discurs una defensa de la seva figura i ha assegurat que la seva institució és forta.
Davant dels fronts judicials que té oberts i en plena ofensiva del Partit Popular, recordem que Alberto Núñez Feijóo no ha assistit a l'acte, Álvaro García Ortiz ha fet una defensa de l'estat de dret i la independència del poder judicial i no s'ha estalviat crítiques. Ortiz ha demanat respecte i ha assegurat que la fiscalia és forta i no es rendirà davant els atacs dels delinqüents. Ho ha dit en referència a la seva imputació al Tribunal Suprem fruit d'una denúncia per la suposada filtració de dades de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La qüestió ha marcat l'acte d'obertura de l'any judicial, enguany, com dèiem, en polèmica per aquesta absència dels populars. Els fiscals conservadors tampoc han aplaudit el discurs. Mont Carvajal.
En el marc i acte solemne de l'inici del curs judicial a la seu del Tribunal Suprem i al costat del rei Felip VI, el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha començat el seu discurs reconeixent que les circumstàncies d'enguany són singulars i a continuació ha dit que creu en la justícia i la veritat i s'ha mostrat ferm davant els crítics.
Creo firmemente en el Ministerio Fiscal como la institución fuerte que es, sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la ley. Una institución enérgica, activa, que no sucumbe ante los embates o a los ataques de los delincuentes.
En acabar el seu discurs i contràriament al que és habitual, els membres més conservadors de la judicatura no l'han aplaudit. Després, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Suprem, Maria Isabel Perelló, ha assegurat que els jutges són imparcials.
Dando a todos el mismo trato, sin hacer más excepciones que la ley prevé, sin distinguir en razón de quienes sean los afectados. Los jueces y magistrados no obedecemos órdenes ni instrucciones de nadie en el ejercicio de nuestra función.
Paraules que arriben dies després que el president Pedro Sánchez qüestionés la imparcialitat dels magistrats que investiguen la seva esposa, dient que alguns jutges fan política.
Doncs, per la seva banda, el líder popular ha defensat que s'alegra de no estar present a l'acte d'obertura de l'any judicial perquè no es pot normalitzar, diu, el que és una total anomalia.
Així ho ha assegurat aquest divendres durant l'acte d'inici del curs polític del Partit Popular de Madrid, al costat d'Isabel Díaz Ayuso, al mateix moment que tenia lloc l'esdeveniment al Tribunal Suprem.
Me alegro de no estar presente allí. Quien le falla al jefe del Estado es quien le abandona en Paiporta en plena dana. Y quien le falla al jefe del Estado es que tenga que estar sentado al lado del fiscal procesado.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Un altre dels titulars del dia, la Comissió Nacional del Mercat de Valors dona llum verda a l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell.
L'oferta dirigida al 100% del Banc Vallèsà és d'una acció de nova emissió del BBVA i 70 cèntims d'euro per cada 5,5 accions del Banc Sabadell. El període d'acceptació de l'oferta s'obrirà dilluns i els resultats es publicaran el 14 d'octubre.
I l'entitat vallesana qualifica de pobra l'oferta dels bascos i assegura que és pitjor que la que ja van rebutjar el 2024. Sònia Kerr.
En el seu escrit, el CNMB assenyala que considera suficient el contingut del fullet explicatiu presentat després de les últimes modificacions presentades aquesta setmana. L'aprovació per part del supervisor dels mercats arriba 16 mesos després que el BBVA anunciés la intenció de fusionar-se amb el Sabadell. Entre les dates clau en aquest procés destaca el 18 de setembre, quan el Consell d'Administració del Banc de Sabadell s'haurà de pronunciar sobre aquesta oferta. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, assegura que el govern seguirà molt de prop d'aquesta fase, però creu que ara la paraula la tenen els accionistes.
Y ahora ya es el momento de los accionistas de Sabadell, una vez ya publicado el folleto, como bien ha dicho por parte de la CNMV.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a dir que està en contra d'aquesta operació, però assegura que les mesures preses pel govern espanyol garanteixen l'interès general.
Crec que la decisió que va prendre el govern d'Espanya, que jo vaig donar suport, crec que garanteix que, passi el que passi, hi ha unes garanties de defensa de l'interès general.
Els mercats han acollit l'anunci amb guanys, tant pel BBVA com per al Sabadell.
I encara en clau econòmica, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA, és un acte de justícia i a favor del bé comú de totes les autonomies i d'Espanya en general. I ha defensat altre cop el finançament singular, dient-ne que és solidari. Ho ha fet a València en un esmorzar informatiu organitzat pel diari Levante.
El president Illa ha dit que el finançament singular és solidari, manté ordinalitat i transparència i no serà cap privilegi per a Catalunya ni per a ningú. Illa ha defensat també que la condonació del FLA és fer justícia, ja que les comunitats van haver d'endeutar-se per la crisi de l'any 2008 per la mala gestió del PP.
La condonació del deute del FLA, Fons de Liquiditat Autonòmica, és un acte de justícia i és un pas necessari per garantir la prosperitat compartida. És una decisió necessària i és una decisió solidària perquè totes les comunitats autònomes puguem dur a terme polítiques socials en benefici de la ciutadania. És una proposta a favor de l'interès general de les comunitats autònomes i d'Espanya, i a favor del bé comú i a favor també de la prosperitat compartida.
El mètode de càlcul per perdonar el deute de les comunitats amb el govern central s'ha basat en la població, el deute per habitant i l'aplicació d'un IRPF a l'alça. La comunitat més beneficiada en termes absoluts serà Andalusia, amb 18.000 milions d'euros, seguida de Catalunya, amb 17.000, i el País Valencià, amb 11.000 milions d'euros.
En successos, polèmica per la dona que es va suïcidar a l'Hospital de Terrassa després d'estar esperant 48 hores a urgències.
Una pacient amb un trastorn psiquiàtric greu es va suïcidar en un box d'urgències de l'Hospital de Terrassa després d'estar esperant que l'ingressessin durant 48 hores. Va passar el 22 d'agost, fa tot just dues setmanes. Un cas extrem que ha fet alçar la veu als sanitaris. Així, el president del comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa, Xavier Llaunard, ha assenyalat en declaracions a Ràdio Rubí.
Denunciant la saturació i la manca de qualitat assistencial en l'atenció en el servei d'urgències, bàsicament per manca de mitjans i una infraestructura deficient. Però això va arribar al seu límit aquest mes de juny-juliol, en el qual fins i tot els adjunts del servei d'urgències de l'hospital van adreçar una carta a la gerència declinant qualsevol responsabilitat perquè ho consideraven que no es reunien els mínims requisits per garantir la seguretat clínica dels pacients. Es van entregar aquestes cartes.
Pel que fa a aquesta pacient, el centre sanitari era conscient que la dona tenia un risc molt alt de suïcidi, però han explicat al periòdico que no hi havia cap llit disponible a la unitat psiquiàtrica. Després de dos dies fent temps a urgències, la pacient es va llevar la vida. De moment, la família no ha denunciat el cas i l'hospital està analitzant què va passar exactament.
I avui mateix l'Ajuntament de Terrassa ha demanat al govern una investigació sobre el cas de suïcidi i exigeix més recursos per la salut mental. També reclama una revisió interna del succés al centre sanitari. Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
El consistori qualifica com a imprescindible que el Departament de Salut de la Generalitat impulsi una investigació transparent per tal d'aclarir els fets i extreure'n les conclusions necessàries. També demana a l'Hospital de Terrassa una revisió interna del cas per analitzar-ne el funcionament i els protocols actuals, amb l'objectiu de millorar l'atenció i evitar situacions similars en el futur. Segons l'Ajuntament, aquest cas posa de manifest l'importància de continuar reforçant els recursos destinats a la salut mental i a la psiquiatria, tant en personal com en mitjans materials, per donar resposta a les necessitats creixents de la població i garantir una atenció adequada en tot moment. En un comunicat emès aquesta tarda, l'equip de govern encapçalat per Jordi Ballart assegura que totes aquestes peticions es traslladaran properament a la consellera de Salut, Olga Pané, en el marc d'una reunió encara sense data, però que des de l'ens municipal ja estan concretant amb el Departament de Salut.
I qui també demana explicacions és el grup d'Esquerra Republicana que ha registrat al Parlament la compareixença de la consellera de Salut, Olga Pané.
Els republicans volen saber si el govern té previst prendre mesures per revertir la situació insostenible que viu el servei d'urgències de l'Hospital de Terrassa i com ho farà per impedir que es repeteixin casos intolerables al sistema públic de salut. Esquerra Republicana també ha registrat la petició de compareixença a la Comissió de Salut del director del Servei Català de la Salut i el gerent del Consorci Sanitari de Terrassa.
I els Mossos han pogut detenir el presumpte assassí de la dona que va aparèixer morta ahir en un apartament turístic de Lloret de Mar, a la Selva, perquè s'havia deixat la cartera a l'escena del crim amb targetes que l'identificaven. En canvi, s'havien endut el mòbil i la documentació de la víctima.
La dona d'uns 30 anys tenia signes d'agressió sexual i també d'asfíxia. Després de trobar la cartera del presumpte agressor, els Mossos han procedit a la detenció de l'home d'uns 35 anys, a qui també han escorcollat el domicili.
I per condemnar aquest nou feminicidi, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci davant de l'Ajuntament de Lloret de Mar, on la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha recordat que el departament està fent seguiment del cas, que està sota secret de sumari. Televisió La Selva, Paula Fernández.
Aquest matí gairebé una seixantena de persones s'han concentrat a la plaça de la Vila de Lloret de Mar per condemnar la mort violenta d'una dona que aquest dijous va ser assassinada a un apartament turístic. La concentració s'ha celebrat molt a prop del lloc on es van produir els fets, a només 400 metres del carrer on van trobar el cos sense vida de la dona de 30 anys. L'alcaldessa accidental de Lloret, Míriam Rodríguez, ha donat pas al minut de silenci i posteriorment la consellera d'Igualtat, Eva Menor, s'ha dirigit als mitjans per condemnar els fets.
Primer, la violència masclista és un fet i que és una greu vulneració de drets humans. Dos, que continuarem treballant de la mà del món local per erradicar-la. Tres, la policia està treballant, està fent una molt bona feina, s'ha detingut a una persona i està sota investigació i tindrem les dades el més aviat possible. I quart missatge és al conjunt de la ciutadania des de la perspectiva de tolerància zero a la violència per les dones.
De moment, els Mossos d'Esquadra afirmen que el cas continua sota el secret de les actuacions.
I encara en la crònica de successos, els Mossos han detingut un agressor sexual a Castelldefels, al Baix Llobregat, que es disfressava per cometre els atacs.
Se l'acusa de dues agressions sexuals a Gavà, també Baix Llobregat, entre el passat mes d'octubre i el gener. Actuava disfressat per assaltar amb violència les seves víctimes, a qui amenaçava amb armes blanques i de foc. Duia barba i bigoti falsos, així com ulleres de pasta. A més, els dos casos s'havien produït en la mateixa zona i franja horària. Les víctimes en van poder donar una descripció acurada i la unitat central d'agressions sexuals ha treballat amb la hipòtesi que es tractava d'un agressor en sèrie perillós que podria tornar a agredir. En un dispositiu de vigilància, els Mossos d'Esquadra van detectar un home que coincidia amb les descripcions de les víctimes i el van detenir dimarts. El jutge n'ha decretat la presó provisional sense fiança.
Notícies en xarxa.
El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya alerta en la seva memòria de 2024 sobre l'augment dels riscos associats al canvi climàtic, especialment les inundacions i les sequeres. Pel que fa als efectes devastadors dels aiguats, l'informe destaca que el 52% dels 947 municipis de Catalunya tenen un risc mitjà o alt d'inundació. Judit Vallès.
La meitat dels municipis de Catalunya té un risc mitjà o alt d'inundació i la majoria no té el pla que correspon per afrontar-ho. És una de les conclusions de la memòria del Consell de Treball Econòmic i Social. En aquest sentit, l'entitat alerta que aquesta falta de preparació pot tenir conseqüències greus tant per les persones com per la ciutadania. L'òrgan consultiu del govern considera imprescindible tirar endavant infraestructures per minimitzar els danys que podrien arribar a ocasionar les inundacions. Eva Miñarro és tècnica de l'entitat i coautora de l'informe.
Tenim moltes infraestructures que no fan d'esponja i nosaltres necessitem esponges, no? Connectar els rius amb els aiguamolls, amb les planes inundables, d'alguna manera necessitem esponges perquè hagi el menys dany possible a la població, als seus béns i sobretot a l'activitat econòmica, perquè hi ha molta activitat econòmica al litoral.
Algunes de les mesures concretes que proposa l'entitat són fer un seguiment dels cabals dels rius de manera continuada, ampliar les lleres o millorar la conservació dels entorns naturals.
I les associacions d'agricultors en peu de guerra per l'acord de lliure comerç que s'està gestant entre la Unió Europea i els països de Mercosur. Com us avançàvem ahir, la Comissió ha presentat la seva primera proposta formal a l'Eurocambra i als Estats.
Organitzacions de pagesos europeus tenen en marxa una sèrie de reivindicacions. Ahir mateix es van manifestar a Brussel·les per instar la Comissió a aturar les converses per l'acord. Carles Vicente, responsable de la cadena alimentària d'Unió de Pagesos, n'ha parlat a la xarxa.
S'ha fet un acord estretament comercial, s'ha deixat la política a banda, i dic això perquè aquí fa molts anys que portem una política a Europa d'exigir als nostres pagesos i ramaders millores mediambientals, millores de qualitat d'estàndards de producció. La gent ha d'entendre que millorar tot això vol dir que els costos de producció amb un pagès europeu ramader se li encareixen moltíssim, i aquí això ho han deixat a banda. Tot el que han fet positivament ara en aquest moment ens deixarà amb una línia de sortida molt més endarrerida dels productes que venen de Sud-amèrica.
Els agricultors reivindiquen el producte local i adverteixen d'una rebaixa dels estàndards de qualitat si prospera el pacte.
En cultura, la 40a edició dels Premis Goya se celebrarà a Barcelona el proper 28 de febrer. Serà el centre de convencions internacionals situat al Parc del Fòrum.
Aquest matí el president de l'Acadèmia de Cinema Espanyola, la consellera de Cultura i l'alcalde de Barcelona han avançat els primers detalls de la gala amb l'objectiu que la ciutat participi de la festa. David Navarro.
Fa 25 anys que es va celebrar la darrera gala dels Premis Goya a Barcelona. Todo sobre mi madre, amb millor pel·lícula i millor director, va ser la gran triomfadora. El 28 de febrer de l'any vinent, la gala torna a la ciutat per mostrar, segons el president de l'Acadèmia del Cinema Espanyola, Fernando Méndez Leite, el bon moment de la cinematografia catalana.
Cumplimos 4 décadas desde aquella primera gala y 25 años desde los Goya que estuvieron aquí en Barcelona, y volver aquí en esta fecha es mucho más que un gesto, es el reconocimiento profundo a una ciutat que respira cine.
Serà el centre de convencions internacional de Barcelona, al Parc del Fòrum. Els dies previs, la ciutat es volcarà en els Goya. Així, per exemple, se situarà un fotocol amb una estatueta a l'Ajuntament. I com ha explicat l'alcalde Jaume Collboni, també reconeixeran les estrelles del cinema català.
Farem un modest Hall of Fame, modest passeig de la fama, segurament la part de la Diagonal que arriba ja fins al Fòrum, amb tots aquells guardonats i guardonades catalanes.
Encara no se sap qui presentarà la gala, però sí que se serà molt estricta amb la durada dels discursos, no més d'un minut, per evitar que, com passa sovint, s'allargui massa.
I un escenari ambulant recorrerà 11 poblacions catalanes que no tenen teatre per acostar-hi les arts escèniques de forma gratuïta. La primera representació es farà l'11 de setembre a Guissona, la Segarra, en un projecte finançat per la Diputació de Barcelona, la Generalitat i l'empresa d'alimentació Bonària. No descarten ampliar-lo en el futur. Maite Polo.
Un camió que transporta un escenari desplegable de 10 metres quadrats visitarà 11 municipis de menys de 5.000 habitants per apropar-los-hi la cultura en forma d'arts escèniques. L'espectacle de la primera edició serà Òpera per Tutti, una representació humorística que explica els ingredients d'aquest art i s'ha representat amb èxit ja a Barcelona. El president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González Val, ha explicat que es vol captar nous públics.
Jo crec que el plantejament del primer espectacle, no?, que és una òpera, que no és l'art que sovint, no?, primer et surt d'anar a veure, però fer-ho amb aquesta mirada amb tocs d'humor, amb aquesta mirada atractiva, pot ser una manera d'atreure a gent menys habituada a anar al teatre.
A banda de Guissona, Òpera per Tutti girarà per 10 municipis més entre setembre i octubre de les 4 demarcacions: Camprodon, les Masies de Voltregà, la Pobla de Lillet, els Pallaresos, Linyola, Besalú, Casserres, Santa Bàrbara, Sant Julià de Vilatorta i Martorelles.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Les KTM presenten candidatura a lluitar per la victòria al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Brad Binder i Pedro Acosta han liderat la sessió d'entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya per davant d'Àlex i Marc Márquez. El pilot cerverí buscarà sumar un nou triomf que li permeti apropar-se al títol mundial. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol rep demà al migdia el Deportivo de la Coruña amb l'objectiu de revertir el mal inici després d'encaixar un 0-5 en el debut contra l'Atlètic de Madrid. Sara Monfortés, l'entrenadora de l'equip blanquiblau.
Mirar errors, intentar millorar el que van bé, obviament, no? Però l'equip ja a dia d'avui ja està pensant en el Deport, ja no pensem en el partit de passat ja és passat o pisado, i ja pensant en el futur, que és el Deport, el que dic, hem estat revisant errors, coses que hem de millorar, i ja pensant en el següent partit.
I diumenge al migdia serà el torn del Barça, que visita l'Atlètic Club amb la baixa de Caroline Graham Hansen per lesió. Avui l'entrenador blaugrana Pere Romeu ha lamentat la marxa de la defensa Lucía Corrales al London City.
Amb el cas de la Lucía va ser tot bastant a última hora, no ens ho esperàvem, portar a Lucía tota la temporada amb nosaltres. Estàvem bastant contents amb el rendiment que estava tenint la Lucía, però el futbol va així, va rebre una oferta, va decidir acceptar-la, aquí no es va arribar a un acord, va decidir marxar cap allà, i nosaltres seguim tenint alternatives. Encara que com a tal no tinguem una segona lateral esquerra dintre de la plantilla en quant a posició, creiem que hi ha jugadors que es poden adaptar força a aquesta posició.
També diumenge serà el torn del Badalona Women, que jugarà a Granada. Més futbol a la primera federació masculina. El Nàstic cobra a aquesta hora la segona jornada al camp del Betis Deportivo. Els grana, que van debutar amb victòria contra l'Algeciras al nou estadi de Tarragona, estan jugant a Sevilla ara mateix, minut 6 de partit, i ja s'ha avançat el Nàstic. Gol de Jaume Jardí. Betis Deportivo 0, Nàstic de Tarragona 1. L'Europa debuta demà al Nou Sardenya contra el filial del Sevilla, i el Sabadell visita diumenge el camp del Sanluqueño. Demà comença la segona federació amb el Poblense Espanyol B, l'Andratx Sant Andreu i el Barbastre Olot. Més esports. En aquest cas, Leo Messi comença a acomiadar-se al futbol. Va jugar ahir el darrer partit de l'Argentina. Va ser el Monumental de Buenos Aires contra Venezuela, on va marcar dos gols i va donar una assistència. L'astre argentí va dir que no creu que arribi al Mundial d'aquest estiu després del partit Messi a tenir els mitjans locals.
Bueno, un poco lo que decía que recién, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente. Por muchos años tuve cariño en Barcelona, lo tengo. Y bueno, mi sueño era tenerlo acá también, en mi país, con mi gente. Bueno, lo mismo que dije en su momento, no creo que fue el otro mundial, ¿no? Por edad, lo más lógico es que no llegue.
I en bàsquet, un apunt de pretemporada. Ahir, el duel entre el Joventut de Badalona i Haipos Lleida, victòria pels vertinegres 78-62, i avui l'Ali és del torn del Baxi Manresa Morabanc Andorra.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
D'on venen els noms dels planetes? Les civilitzacions antigues ja coneixien 5 planetes perquè es veuen a ull nu, sense necessitat de telescopi. Es veuen com puntets brillants en el firmament. Però què distingeix un planeta d'una estrella, si tots són punts brillants? Molt senzill, les estrelles no es mouen en el firmament. Bé, es mouen totes en bloc, però això és perquè la Terra gira i sembla que el firmament giri tot conjuntament. Els planetes, en canvi, es desplacen a través de les estrelles i les constel·lacions. Un dia estan en una posició del firmament i al cap d'una setmana s'han desplaçat fins a un altre punt. De fet, el nom de planeta significa errant o rodamón en grec. Per tant, pels antics, hi havia estrelles que estaven fixes i planetes que es movien. No sabien què eren els planetes, però totes les civilitzacions els van associar a les seves divinitats principals. D'aquesta manera, els noms de déus i els van atorgar propietats divines. A nosaltres ens han arribat els noms dels déus romans. Mercuri, pels romans, era el missatger dels déus, perquè és el planeta que es mou més ràpidament. També era el patró dels metges, dels comerciants i dels lladres. Pels grecs s'anomenava Hermes. Venus, pels romans, era la deessa de l'amor. Pels grecs també ho era, i es deia Afrodita. Mart era un déu molt important pels romans, era el déu de la guerra. Se suposa que pel seu color vermellós, que s'associa amb la sang. Pels grecs es deia Ares. Júpiter era el cap dels déus, el que manava. Pels grecs era Zeus. I Saturn era el pare de Júpiter. De fet, tècnicament, no era un déu, sinó un tità. En grec era Cronos, el déu del temps.
la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El fiscal general de l'Estat es defensa en el seu discurs d'obertura de l'any judicial i assegura que la seva institució és forta. Cristina Cantal.
Álvaro García Ortiz ha demanat respecte i ha assegurat que no es rendirà davant els atacs dels delinqüents. El fiscal general assegura que creu en la justícia i la veritat i s'ha mostrat ferm davant els crítics.
Creo firmemente en el Ministerio Fiscal como la institución fuerte que es, sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la ley. Una institución enérgica, activa, que no sucumbe ante los embates o a los ataques de los delincuentes.
La Comissió Nacional del Mercat de Valors dona llum verda a l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell. L'entitat vallesana qualifica de pobra l'oferta dels bascos i assegura que és pitjor que la que ja van rebutjar el 2024.
El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, assegura que el govern seguirà molt de prop aquesta fase, però creu que ara la paraula la tenen els accionistes.
Y ahora ya es el momento de los accionistas de Sabadell, una vez ya publicado el folleto, como bien ha dicho, por parte de la CNMV.
Polèmica per una dona amb trastorn psiquiàtric greu que es va suïcidar a l'Hospital de Terrassa després d'estar esperant 48 hores a urgències.
Va passar el 22 d'agost, un cas extrem que ha fet alçar la veu als sanitaris, a l'Ajuntament de Terrassa i també al grup d'Esquerra, que demana la compareixença de la consellera Pané al Parlament. El president del Comitè d'Empresa del Consorci Sanitari de Terrassa, Xavier Lleonart, denuncia en declaracions a Ràdio Rubí la saturació del servei d'urgències de l'hospital.
Però això va arribar al seu límit aquest mes de juny-juliol, en el qual fins i tot els adjunts del Servei d'Urgències de l'Hospital van adreçar una carta a la gerència declinant qualsevol responsabilitat perquè ho consideraven que no es reunien els mínims requisits per garantir la seguretat clínica dels pacients.
En cultura, la 40a edició dels Premis Goya se celebrarà a Barcelona el proper 28 de febrer. Serà el centre de convencions internacional situat al Parc del Fòrum.
El president de l'Acadèmia de Cinema Espanyola, Fernando Méndez Leite, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han avançat els primers detalls de la gala amb l'objectiu que la ciutat participi de la festa.
Cumplimos 4 décadas desde aquella primera gala y 25 años desde los Goya que estuvieron aquí en Barcelona, y volver aquí en esta fecha es mucho más que un gesto, es el reconocimiento profundo a una ciudad que respira cine.
Farem un modest Hall of Fame, modest passeig de la fama, segurament la part de la Diagonal que arriba ja fins al Fòrum, amb tots aquells guardonats i guardonades catalanes.
I en esports, Toni Castro, les KTM presenten candidatura a lluitar per la victòria del Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
Brad Binder i Pedro Acosta han liderat la sessió d'entrenaments al circuit de Barcelona-Catalunya per davant d'Àlex i Marc Márquez. El cerverí buscarà sumar un nou triomf que li permeti apropar-se al títol mundial al cap de setmana gran del motociclisme al nostre país.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, Planada, serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Temps força tranquil a la majoria de comarques al llarg de les últimes hores, i de fet avui ha baixat una mica la temperatura, però encara amb un ambient xafogós i càlid. Només cap a l'Ebre, els núvols d'estona són més abundants i sobretot amb aquestes pluges importants que hi ha hagut la nit passada i aquest matí. Bàsicament ha tocat al delta de l'Ebre i a la comarca d'Am. Podem dir que a les immediates hores, fins al dissabte al migdia aproximadament, i per tant també aquesta propera nit, aquests núvols tornaran a fer-se abundants a la Costa Daurada. A la resta del país ja serà més difícil que el cel es tapi, i això provocarà que aquesta nit faci una mica més de fresca que no pas ahir o aquest matí. El que podem destacar del dissabte és que, a banda d'aquests núvols al sud de Catalunya, la temperatura pujarà i ho farà a la màxima més que avui. Per tant, més estiu, més calor i amb més xafogor a tot el país. I el diumenge, un cel més emblanquinat, algunes gotellades a Lleida durant el matí i temperatura acompanyada d'aquesta humitat elevada també. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Vali. Doncs continuen els problemes en aquesta xarxa viària, per exemple, en aquest tram de l'autovia A2, recordem-ho, les obres al tram de Jorba, déu-n'hi-do, encara parlem d'aturades de més de 6 quilòmetres entre Igualada i Jorba. Això passa a l'autovia A2 i en sentit a Lleida. També continua plena l'autopista AP7, al tram nord, són uns 10-11 quilòmetres de trànsit lent amb aturades entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona. Però és que en direcció sud també hi ha trams de retencions, 4-5 quilòmetres entre el Papiol i Castellbisbal, i també uns 5-6 quilòmetres més endavant, entre Vilafranca del Penedès i Castellví de la Marca. A banda de la P7, deixem destacar-te també aquesta autopista del Maresme, continua força carregada, uns 4 quilòmetres ben bons, entre Cabrera de Mar i Mataró, en sentit nord, o també continuen les cues de retencions a la C60, són més de 3-4 quilòmetres entre Argentona i Mataró, precisament per enllaçar amb l'autopista del Maresme. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Tensa obertura de l'any judicial aquest matí. El fiscal general de l'Estat ha fet en el seu discurs una defensa de la seva figura i ha assegurat que la seva institució és forta.
Davant dels fronts judicials que té oberts i en plena ofensiva del Partit Popular, recordem que Alberto Núñez Feijóo no ha assistit a l'acte, Álvaro García Ortiz ha fet una defensa de l'Estat de Dret i de la independència del poder judicial i no s'ha estalviat crítiques. Ortiz ha demanat respecte i ha assegurat que la fiscalia és forta i no es rendirà davant els atacs dels delinqüents. Ho ha dit en referència a la seva imputació al Tribunal Suprem fruit d'una denúncia per la suposada filtració de dades de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La qüestió ha marcat l'acte d'obertura de l'any judicial, enguany, com dèiem, amb polèmica per l'absència dels populars i els fiscals conservadors que no han aplaudit el discurs. Mont Carvajal.
En el marc i acte solemne de l'inici del curs judicial a la seu del Tribunal Suprem i al costat del rei Felip VI, el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha començat el seu discurs reconeixent que les circumstàncies d'enguany són singulars i a continuació ha dit que creu en la justícia i la veritat i s'ha mostrat ferm davant els crítics.
Creo firmemente en el Ministerio Fiscal como la institución fuerte que es, sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la ley. Una institución enérgica, activa, que no sucumbe ante los embates o a los ataques de los delincuentes.
En acabar el seu discurs i contràriament al que és habitual, els membres més conservadors de la judicatura no l'han aplaudit. Després, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Suprem, Maria Isabel Perelló, ha assegurat que els jutges són imparcials.
Dando a todos el mismo trato, sin hacer más excepciones que la ley prevé, sin distinguir en razón de quienes sean los afectados. Los jueces y magistrados no obedecemos órdenes ni instrucciones de nadie en el ejercicio de nuestra función.
Paraules que arriben dies després que el president Pedro Sánchez qüestionés la imparcialitat dels magistrats que investiguen la seva esposa, dient que alguns jutges fan política.
Doncs, per la seva banda, el líder popular ha defensat que s'alegra de no estar present a l'acte d'obertura de l'any judicial perquè, diu, no es pot normalitzar el que és una total anomalia.
Així ho ha assegurat aquest divendres durant l'acte d'inici del curs polític del Partit Popular de Madrid, al costat d'Isabel Díaz Ayuso, al mateix moment que tenia lloc l'esdeveniment al Tribunal Suprem.
Me alegro de no estar presente allí. Quien le falla al jefe del Estado es quien le abandona en Paiporta en plena dana. Y quien le falla al jefe del Estado es que tenga que estar sentado al lado del fiscal procesado.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
I un altre dels titulars del dia, la Comissió Nacional del Mercat de Valors dona llum verda a l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell.
L'oferta dirigida al 100% del Banc Vallèsà és d'una acció de nova emissió del BBVA i 70 cèntims d'euro per cada 5,5 accions del Banc Sabadell. El període d'acceptació de l'oferta s'obrirà. Els resultats es publicaran el 14 d'octubre.
Sònia Kerr.
En el seu escrit, el CNMV assenyala que considera suficient el contingut del fullet explicatiu presentat després de les últimes modificacions presentades aquesta setmana. L'aprovació per part del supervisor dels mercats arriba 16 mesos després que el BBVA anunciés la intenció de fusionar-se amb el Sabadell. Entre les dates clau en aquest procés destaca el 18 de setembre, quan el Consell d'Administració del Banc de Sabadell s'haurà de pronunciar sobre aquesta oferta. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, assegura que el govern seguirà molt de prop aquesta fase, però creu que ara la paraula la té tenen els accionistes.
Y ahora ya es el momento de los accionistas de Sabadell, una vez ya publicado el folleto, como bien ha dicho por parte de la CNMV.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a dir que està en contra d'aquesta operació, però assegura que les mesures preses pel govern espanyol garanteixen l'interès general.
Crec que la decisió que va prendre el govern d'Espanya, que jo vaig donar suport, crec que garanteix que passi el que passi, hi ha unes garanties de defensa de l'interès general.
Els mercats han acollit l'anunci amb guanys, tant pel BBVA com per al Sabadell.
I l'entitat vallesana qualifica de pobra l'oferta dels bascos i assegura que és pitjor que la que ja van rebutjar el 2024. Josep Oliu és el president del Banc Sabadell.
L'oferta és incluso peor que la que ja valoramos y rechazábamos en nuestro consejo en mayo de 24, porque entonces infravaloraba el proyecto en solitario de nuestra entidad. En estos 16 meses el banco se ha revalorizado más y ha remunerado más a sus accionistas que BBVA, por tanto... Yo creo que acertamos la decisión en aquel momento de rechazar la propuesta, ¿no?
I encara en clau econòmica, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA, és un acte de justícia i a favor del bé comú de totes les autonomies i d'Espanya en general. I ha defensat altre cop el finançament singular dient-ne que és solidari. Ho ha fet a València en un esmorzar informatiu organitzat pel diari Levante.
Illa ha defensat també que la condonació del FLA és fer justícia, ja que les comunitats van haver d'endeutar-se per la crisi de l'any 2008 per la mala gestió del PP.
La condonació del deute del FLA, Fons de Liquiditat Autonòmica, és un acte de justícia i és un pas necessari per garantir la prosperitat compartida. És una decisió necessària i és una decisió solidària perquè totes les comunitats autònomes puguem dur a terme polítiques socials en benefici de la ciutadania. És una proposta a favor de l'interès general de les comunitats autònomes i d'Espanya i a favor del bé comú i a favor també de la prosperitat compartida.
La comunitat més beneficiada en termes absoluts serà Andalusia amb 18.000 milions d'euros, seguida de Catalunya amb 17.000 i el País Valencià amb 11.000 milions d'euros.
En successos, polèmica per la dona que es va suïcidar a l'Hospital de Terrassa després d'estar esperant 48 hores a urgències.
Una pacient amb un trastorn psiquiàtric greu es va suïcidar en un box d'urgències de l'Hospital de Terrassa després d'estar esperant que l'ingressessin durant 48 hores. Va passar el 22 d'agost, fa tot just dues setmanes. Un cas extrem que ha fet alçar la veu als sanitaris. Així, el president del comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa, Xavier Lleonart, ha assenyalat en declaracions a Ràdio Rubí que les urgències estan des de fa mesos saturades.
Denunciant la saturació i la manca de qualitat assistencial en l'atenció en el servei d'urgències, bàsicament per manca de mitjans i una infraestructura deficient. Però això va arribar al seu límit aquest mes de juny-juliol, en el qual fins i tot els adjunts del servei d'urgències de l'hospital van adreçar una carta a la gerència declinant qualsevol responsabilitat perquè consideraven que no es reunien els mínims requisits per garantir la seguretat clínica dels pacients. Es van entregar aquestes cartes.
Pel que fa a aquesta pacient, el centre sanitari era conscient que la dona tenia un risc molt alt de suïcidi, però han explicat al periòdico que no hi havia cap llit disponible a la unitat psiquiàtrica. Després de dos dies fent temps a urgències, la pacient es va llevar la vida. De moment, la família no ha denunciat el cas i l'hospital està analitzant què va passar exactament.
I avui mateix, l'Ajuntament de Terrassa ha demanat al govern una investigació sobre el cas aquest de suïcidi i exigeix més recursos per la salut mental. També reclama una revisió interna del succés al centre sanitari. Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
El consistori qualifica com a imprescindible que el Departament de Salut de la Generalitat impulsi una investigació transparent per tal d'aclarir els fets i extreure'n les conclusions necessàries. També demana a l'Hospital de Terrassa una revisió interna del cas per analitzar-ne el funcionament i els protocols actuals, amb l'objectiu de millorar l'atenció i evitar situacions similars en el futur. Segons l'Ajuntament, aquest cas posa de manifest la importància de continuar reforçant els recursos destinats a la salut mental i a la psiquiatria, tant en personal com en mitjans materials, per donar resposta a les necessitats creixents de la població i garantir una atenció adequada en tot. En un comunicat, a més, aquesta tarda, l'equip de govern encapçalat per Jordi Ballart assegura que totes aquestes peticions es traslladaran properament a la consellera de Salut, Olga Pané, en el marc d'una reunió encara sense data, però que des de l'ens municipal ja estan concretant amb el Departament de Salut.
I qui també demana explicacions és el grup d'Esquerra Republicana, que ha registrat al Parlament la compareixença de la consellera de Salut, Olga Pané.
Els republicans volen saber si el govern té previst prendre mesures per revertir la situació insostenible que viu el servei d'urgències de l'Hospital de Terrassa i com ho farà per impedir que es repeteixin casos intolerables al sistema públic de salut. Esquerra Republicana també ha registrat la petició de compareixença a la Comissió de Salut del director del Servei Català de la Salut i el gerent del Consorci Sanitari de Terrassa.
Encara en successos, els Mossos han pogut detenir el presumpte assassí de la dona que va aparèixer morta ahir en un apartament turístic de Lloret de Mar, a la Selva, perquè s'havia deixat la cartera a l'escena del crim amb targetes que l'identificaven. En canvi, s'havia endut el mòbil i la documentació de la víctima.
La dona d'uns 30 anys tenia signes d'agressió sexual i també d'asfíxia. Després de trobar la cartera del presumpte agressor, els Mossos han procedit a la detenció de l'home d'uns 35 anys, a qui també han escorcollat el municipi, el domicili.
I per condemnar aquest nou feminicidi, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci davant de l'Ajuntament de Lloret de Mar, on la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha recordat que el departament està fent seguiment del cas, que està sota secret de sumari. Televisió La Selva, Paula Fernández.
Aquest matí gairebé una seixantena de persones s'han concentrat a la plaça de la Vila de Lloret de Mar per condemnar la mort violenta d'una dona que aquest dijous va ser assassinada a un apartament turístic. La concentració s'ha celebrat molt a prop del lloc on es van produir els fets, a només 400 metres del carrer on van trobar el cos sense vida de la dona de 30 anys. L'alcaldessa accidental de Lloret, Míriam Rodríguez, ha donat pas al minut de silenci i posteriorment la consellera d'Igualtat, Eva Menor, s'ha dirigit als mitjans per condemnar els fets.
Primer, la violència masclista és un fet i que és una greu vulneració de drets humans. Dos, que continuarem treballant de la mà del món local per erradicar-la. Tres, la policia està treballant, està fent una molt bona feina, s'ha detingut a una persona i està sota investigació i tindrem les dades el més aviat possible. I quart missatge és al conjunt de la ciutadania des de la perspectiva de tolerància zero a la violència envers les dones.
De moment, els Mossos d'Esquadra afirmen que el cas continua sota el secret de les actuacions.
Més qüestions. Els càmpings gironins invertiran 30 milions d'euros en digitalització per tal de convertir-se en una destinació intel·ligent. Aquesta temporada han fet una prova pilota a 3 establiments on s'ha calculat l'aforament de la piscina, la gestió de residus o possibles riscos meteorològics. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
La Vallena Alegre, l'Aquarius i les Medes han estat els càmpings empordanesos que aquesta temporada han participat a la prova pilot de l'Smart Camp, un projecte pioner liderat per l'Associació de Càmpings de Girona amb el suport del Ministeri de Turisme, que implementa les noves tecnologies en els establiments per tal de convertir-se en destinacions intel·ligents. Miquel Gotanegre és el president de l'Associació de Càmpings de Girona.
Porta ja recollint dades i funcionant tot el que portem a temporada. Veurem, per exemple, el control intel·ligent de la gestió de residus, no? Els controls de la despesa de llum, els controls dels sistemes fotovoltaics, el control d'aforament de les piscines.
Ara, la voluntat tant del sector com del govern és estendre el projecte a la resta del país. Jordi Hereu, ministre d'Indústria i Turisme.
Un projecte que em sembla pioner, absolutament necessari i que estic segur que des d'aquí de l'Empordà l'escalarem a tot el país i a tot el món.
A la roda de presentació de l'Smart Camp, el president de l'Associació de Càmpings de Girona també ha reclamat més inversió en els hospitals de la demarcació, ja que s'han convertit en un actiu turístic per als visitants sèniors, que són clau en la desestacionalització.
També la Seu d'Urgell estrenarà aquest octubre la trobada de cultura catalana del Pirineu. El nou esdeveniment es presentarà amb una desena d'activitats que comptaran amb representants destacats de diversos territoris de parla catalana. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
La trobada els dies 10, 11 i 12 d'octubre combinarà activitats de música, teatre i poesia amb debats i xerrades sobre la situació del català amb atenció especial a col·lectius on hi és menys present, com la gent jove i els immigrants. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, explica que volen posar l'accent en el fet que el català pot ser una eina de cohesió social.
Al final, tot el que és cultura catalana posa en valor això que ens uneix, que és la llengua, que és una eina de cohesió social, que és una eina a través dels segles ha funcionat per, al final, fer una societat més cohesionada, més justa.
Entre els participants hi haurà el conseller de Política Lingüística del Govern català, Francesc Xavier Vila, el president d'Òmnium Xavier Antic, els escriptors Joan Lluís, Lluís M. Mazafón i Albert Villaró i els cantants Cesc Freixas i Pep Jimeno Botifarra. També hi haurà representants de diverses entitats, tant de Catalunya com d'Andorra, Catalunya Nord, el País Valencià i les Illes Balears.
Fora de Barcelona, la capital del Segrià recupera internacional Ciutat de Lleida per destacar les contribucions acadèmiques, científiques, econòmiques i culturals o d'altres disciplines que impulsen la projecció exterior de la ciutat.
Després de 7 anys sense convocar-lo, la Paeria vol reconèixer les persones i a les entitats que destaquen per la seva trajectòria professional o personal i donen visibilitat al territori. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
El pa en cap, Fèlix Larrosa, ha detallat els motius pels quals han decidit tornar a emprendre aquesta iniciativa.
Seguir amb el projecte perquè aquesta és una ciutat ambiciosa, una ciutat que el que vol és posicionar-se al món. Aquest premi té com a principal objectiu donar visibilitat al talent local.
L'alcalde ha reivindicat l'orgull i el lideratge de la ciutat a través dels guardonats de les passades edicions, on destaquen noms com el cardiòleg Roc Pifarrer, la Universitat de Lleida, el dissenyador Custo Dalmau, el pianista i director d'orquestra Néstor Bayona, o el pilot de MotoGP Marc Márquez. Un premi que vol reivindicar les fites aconseguides però també inspirar les noves generacions, ho explica la regidora de Cultura i Promoció de la ciutat, Pilar Bosch.
Què menys que reconèixer-los i que també inspirar altres lleidatans i lleidatanes a partir de aquestes figures, a que s'hi reconeguin i també tinguin ells l'impuls de fer aquestes grans coses.
El termini de presentació de candidatures ja està obert i al guanyador se li lliurarà un guardó, que és una reproducció del bronze d'Ascoli, una peça històrica que simbolitza la vinculació de Lleida amb l'exterior des de l'època romana. Serà un acte institucional al Saló de Plens de la Paeria.
Ara sí, a Barcelona ha començat a desplegar aquest migdia l'Aquarium l'agenda d'activitats que ha preparat per celebrar el seu 30è aniversari.
Amb una inversió de 15 milions d'euros, el Centre Marí s'ha posat al dia els últims anys amb una renovació tecnològica i de les instal·lacions. Ho ha fet amb l'objectiu de continuar fent divulgació sobre el mar i la conscienciació mediambiental. La directora de l'Aquarium és Maria José Pereto.
Nosaltres diem que des que estem aquí, des de fa 30 anys, el nostre ADN és el mateix, explicar la bellesa del mar i tots els seus sers. Però amb els 30 anys el mar ha canviat i hi ha molts problemes. Nosaltres també els volem explicar i les tecnologies ens ajuden a explicar les espècies i acostar-nos millor a tots els ciutadans que venen aquí a veure-ho.
El públic podrà gaudir aquest cap de setmana d'un taller de yotaku inspirat en l'art japonès d'estampació de peixos, sessions de pintoresques amb motius marins a la terrassa, visites guiades exclusives mitjançant un sorteig previ i la nova zona interactiva que estarà dinamitzada per guies.
En cultura, la 40a edició dels Premis Goya se celebrarà a Barcelona el proper 28 de febrer. Serà al Centre de Convencions Internacional situat al Parc del Fòrum.
Aquest matí el president de l'Acadèmia de Cinema Espanyola, la consellera de Cultura i l'alcalde de Barcelona han avançat els primers detalls de la gala amb l'objectiu que la ciutat participi de la festa.
David Navarro.
Fa 25 anys que es va celebrar la darrera gala dels Premis Goya a Barcelona. Todo sobre mi madre, amb millor pel·lícula i millor director, va ser la gran triomfadora. El 28 de febrer de l'any vinent, la gala torna a la ciutat per mostrar, segons el president de l'Acadèmia del Cinema Espanyola, Fernando Méndez Leite, el bon moment de la cinematografia catalana.
Cumplimos 4 décadas desde aquella primera gala y 25 años desde los Goya que estuvieron aquí en Barcelona y volver aquí en esta fecha es mucho más que un gesto, es el reconocimiento profundo a una ciutat que respira cine.
Serà el Centre de Convencions Internacional de Barcelona, al Parc del Fòrum. Els dies previs, la ciutat es volcarà en els Goya. Així, per exemple, se situarà un fotocol amb una estatueta a l'Ajuntament. I com ha explicat l'alcalde Jaume Collboni, també reconeixeran les estrelles del cinema català.
Farem un modest Hall of Fame, modest passeig de la fama, segurament la part de la Diagonal que arriba ja fins al Fòrum, amb tots aquells guardonats i guardonades catalanes.
Encara no se sap qui presentarà la gala, però sí que serà molt estricta amb la durada dels discursos, no més d'un minut, per evitar que, com passa sovint, s'allargui massa.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Les KTM presenten candidatura a lluitar per la victòria al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Brad Binder i Pedro Acosta han liderat la sessió d'entrenaments d'avui al circuit de Barcelona-Catalunya per davant dels germans Márquez. Marc Márquez buscarà sumar una nova victòria que li permeti apropar-se al títol mundial. Ben pendents de les motos d'aquest cap de setmana i també del bàsquet, perquè ja comença la pretemporada dels equips catalans. De fet, el Joventut Badalona i el Hajduk Lleida van enfrontar presentar-se ahir al torneig de Sant Julià de Vilatorta, Osona, en un duel marcat pel retorn de Ricky Rubio a les pistes després de més d'un any sense jugar, que va acabar amb la victòria verd i negre 78-62. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
Ricky Rubio va debutar ahir amb la samarreta de la penya Julià de Vilatorta després de més d'un any sense jugar. El bas verd i negre va tornar a convertir el bàsquet en un espectacle com sempre ha fet sobre una pista de joc. El del Masnou va fer una exhibició de talent i màgia en el seu joc per liderar la penya cap a la primera victòria de la pretemporada contra el Hajopo Lleida per 78-62. Ricky va ser a pista 20 minuts, va anotar 8 punts amb una sèrie de 3 de 7 en tirs de 2, 0 de 3 en triples, 2 de 2 en tirs lliures, 6 rebots i 4 assistències. Pel tècnic Dani Miret, el debut de Ricky va ser molt natural.
L'he vist molt tranquil, l'he vist molt còmode, en sap molt d'això, vull dir, passen aquestes coses, no puc dir res més del que heu vist, no? Com si portés tota la vida jugant aquí, còmode, i ha fet el partit que necessitàvem cafès i també contents.
El pròxim partit de la penya serà dissabte, també a Sant Julià de Vilatorta, contra el bàsquet Girona, a 8:45 del vespre. Les entrades pel maig estan esgotades.
I abans, aquest vespre és el tour del Baxi Manresa Morabanc Andorra. Els manresans debuten a Sant Julià de Vilatorta amb el retorn de l'entrenador Diego Campo i del nou escorta portorriqueny Alfonso Plomer. Però encara falten jugadors per arribar, com Marcis Steinsberg, que dissabte disputa demà amb Letònia els vuitens de final de l'Eurobàsquet contra Lituània. Mentre que el Barça està de pretemporada en camp amb la novetat del base Juan y Marcos, sotscampió de l'America Cup amb l'Argentina, i també la incorporació dels exteriors Juan Núñez i Nicola Provitola, que han rebut per fi l'alta mèdica després d'un llarg període de recuperació. L'equip blaugrana tancarà l'estada a Andorra demà amb un amistós solidari contra el París, que es podrà veure a les 12 del migdia a la plataforma La Xarxa Més. Per cert, William Hernán Gómez, Joel Parra i Darío Brizuela també s'incorporaran aviat a la pretemporada blaugrana després de ser eliminats a l'Eurobàsquet en la pitjor participació històrica de la selecció espanyola, que ahir, recordem, va quedar eliminada a la fase de grups de l'Eurobàsquet després de perdre contra Grècia 86-90. En futbol no hi ha primera divisió aquest cap de setmana per l'aturada de seleccions, però sí Lliga F. L'Espanyol rep demà a les 12 el Deportivo de la Coruña amb l'objectiu de revertir el mal inici després d'encaixar un 0-5 en el debut contra l'Atlètic de Madrid. Diumenge al migdia el Barça visita l'Atlètic Club amb la baixa de Caroline Graham Hansen per lesió, i també diumenge serà el torn l'Ali del Badalona Women, que jugarà a Granada.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Huella a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
say we can do it our way, and if love's just a game, come on.
Xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.